Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Com esteu, plusvaluadones? Nosaltres felices, contentes de poder-vos acompanyar un dissabte més, un dissabte 26 de novembre, que venim de celebrar una de les més grans reivindicacions, la reivindicació contra les violències de gènere, ahir divendres 25 de novembre. Anem a parlar avui d'una de les altres grandíssimes reivindicacions que ja portem fent des de la primera temporada, i recordem que estem a la setena del Plusvàlua Dones aquí a Ràdio Estel. Un dels nostres temes principals sempre ha sigut la lluita contra la discriminació per edat. Qualsevol mena de discriminació contra les persones, contra el ser humà, contra els drets humans, ens ocupa. I per això sempre hi treballem. I parlant d'edat, parlant de treball, avui parlarem d'això, de treball i d'edatisme, i ho farem de la mà de Sònia Díaz, sociòloga, sòcia cofundadora de l'associació Siena. A la tertúlia ens acompanyarà Laura Rossillo, especialista en Age Management, longevitat i madurescència, quina paraula, com ens agrada, Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, fundadora d'Open Up Barcelona, especialista a les bones relacions, perquè bones relacions és sinònim a Maria Eugènia Pons de Gironella, i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, Instagramer, influencer positiva i representant de les persones discapacitades. Tindrem l'espai de benestar de la mà d'Irim Pons, tindrem l'espai i el tinter. I, com no, l'agenda. Comencem! Molt bon dia, molt benvinguda, Sònia Díaz. Un plaer tenir-te avui aquí, per fi, físicament.
Ai, sí, quina il·lusió, eh? M'agrada molt estar amb tu, amb el programa, amb totes vosaltres, sempre és un luxe.
És fantàstic, fantàstic tornar-nos a retrobar, perquè, com haureu vist, aquesta temporada Sònia Díaz ja ha participat, però sempre ho havies fet telefònicament, Sònia.
Sí, sí, però sort de la tecnologia, eh? Vull dir que benvinguda sigui, i tant.
Oh, i tant, que si veus, són aquelles coses positives que precisament el Covid ens ha ajudat a avançar, perquè tot té coses molt positives.
I tant, eh? Jo crec que inclús abans no ens plantejaven tant, eh? El treball telemàtic, la distància, bueno, alguna cosa positiva hauria de portar, eh?
I com a coses positives, precisament, no podem fer altra cosa que començar el Plusvàlua Dones felicitant-te i felicitant-vos a Siena. Moltíssimes, moltíssimes felicitats pel guardó que acabeu de rebre per la gran tasca de la vostra associació. Què és el que fa l'associació Siena per situar-nos, Sònia, i també, lògicament, què és el que representa aquest guardó?
Doncs moltes gràcies, en primer lloc. Estem molt contentes. La Fundació Fira Gran fa 21 anys que fa uns premis, fa entrega de premis a persones o entitats que treballen per defensar, per treballar al costat, per col·laborar de l'envelliment de les persones grans. Enguany, en la 21a edició, ens han donat aquest guardó com a entitat que treballem per fomentar l'envelliment actiu, l'envelliment saludable, i just ha coincidit amb el nostre desè aniversari. També estem d'aniversari nosaltres com a entitat. Sí. I Siena el que fem és divulgar l'envelliment des del primer dia. Ja quan portàvem un any de vida ens van reconèixer, van ser de les primeres entitats, ningú parlava fa 10 anys d'envelliment i persones grans a les xarxes socials, i érem els únics que ho fèiem.
Ho recordo.
Estranys, és veritat, Twitter, vull parlar de gent gran, i res, doncs ara estem aquí i seguim fent divulgació, estudis, formació, xerrades i tot sempre acompanyant l'envelliment.
És fantàstic realment que fóssiu una entitat pionera en tot això, que totes les persones que en formeu part, doncs fa molts anys que ho abandareu, com tu bé deies, doncs, aquests 10 anys, i que heu fet estudis doncs, que han marcat un abans i un després, com el que va ser, que recordem perfectament, perquè també el vam treballar molt, tot el que era l'esclavisme a la gent gran aquí a casa nostra.
Sí, sí, el fenomen dels avis esclaus, també últimament estem treballant temes de solitud, que és un tema doncs, que preocupa a la societat i que és molt evident, però també hem treballat, per exemple, el tema de la sexualitat amb l'envelliment. Sempre també per trencar prejudicis i tabús, eh? Vull dir que tot va com molt lligat.
I tant, molt important quan vau fer també aquesta grandíssima passa endavant amb el tema de la sexualitat i les persones d'una edat, perquè és que no hi ha cap problema amb res si tot es parla bé, amb respecte i adequadament. Escolta, Sònia, aquest any, clar, com hem canviat de dia el plusvalor a dones, doncs hi han persones noves que ens escolten i que encara no deuen saber o els hi deu sonar d'aquella manera això del edadisme. Què és això de l'edatisme?
Doncs bé, l'edatisme és la discriminació per raó d'edat. Per raó d'edat basada en estereotips i prejudicis. Què vol dir això? Bueno, primer hem de dir què és un estereotip. Un estereotip és una paraula que des de la sociologia la vam prendre robada. Estereotip és una planxa metàl·lica on es feia la premsa. Això era un estereotip. I com que precisament un estereotip volia dir això, una imatge rígida, des de la sociologia va anar molt bé per poder dir, definir una imatge que és rígida d'una part de la societat. Què passa? Que els estereotips tenen part de veritat. I poso un exemple. És comú associar l'envelliment a deteriorament cognitiu. Envelliment igual a demència. Això és un estereotip. Hi ha una part de veritat, sí, hi ha gent que a mesura que es va fent gran hi ha més deteriorament cognitiu, però les demències també apareixen en altres edats, en edats més joves, en edats més madures. Per tant, estem aplicant un estereotip. Què passa amb l'estereotip? El problema de l'estereotip és el que ens fa sentir, i el que ens fa sentir són prejudicis. És a dir, hi poso l'exemple, com que jo penso, no?, que l'envelliment és igual a demència o deteriorament cognitiu, jo sento, ai, pobra, no? Veig una persona gran, ai, pobra, veus, ja no deu poder, no? Ja, ai, va perdent facultats. Clar. I què és el pitjor encara del prejudici? Quan ja passem a l'acció, que és quan fem la discriminació. Clar. I amb l'exemple i amb el que ens ocupa avui seria, jo ja no contracto una persona gran, perquè com que ja és gran, ja no té les mateixes facultats. I aquest és com el procés que fem, no?, des de no, l'etiquetatge o l'estereotip, el prejudici i després la discriminació. I parlant d'edadisme, bé, l'edadisme no només estem parlant de discriminació per raó d'edat a persones grans, sí, sinó que afecta a totes les edats. Europa és una de les zones on més discriminació hi ha, sí, que afecta més als joves, a les joves, i també a les persones més grans.
Sí, sí, senyora, totalment. És una doble discriminació el que estem vivint a nivell europeu en aquests en aquestes dues franges d'edat, entre les persones joves i les persones grans, especialment encara més en les dones. Escolta, ja ho estaves introduint, que un dels àmbits on més plausible és aquesta discriminació i amb majors conseqüències és el mercat de treball. Quina és la situació?
Doncs bé, a dia d'avui, en l'àmbit laboral hi ha molta discriminació. Des de qualsevol edat, des de quan una persona és jove i et diuen no, perquè no tens prou d'experiència, no tens prou de formació, no tens prou edat, quan arribem a l'etapa adulta, a aquesta etapa madura, que segur que en parlarà la Laura, que és experta, és quan es produeix una àmplia discriminació per raó d'edat. A partir dels 45, 50, ja sentim frases de si et quedes a l'atur, diu, ui, ja et costarà molt això. Bueno, això ja és a la part emocional, és el prejudici que explicàvem abans. A dia d'avui som més de 10 milions a tot Espanya de més de 45 anys. Per tant, tenim unes empreses madures i, per tant, el que hem d'afrontar és hem d'acceptar que a les nostres empreses hi ha discriminació per raó d'edat, hi ha edatisme, i és així a dia d'avui. Però també hem de reflexionar de que ens posem en un escenari on moltes de les persones tenen més de 45 i anirem a més.
Clar. Clar, més amb tots aquests canvis demogràfics que hem estat vivint, doncs ens has plantejat aquesta situació i aquest nou mapa que tenim d'empreses madures. Com es pot solucionar des de l'àmbit empresarial, Sònia?
Mireu, a l'empresa el que ens cal és, ens cal cultura, cultura de saber gestionar les edats. És a dir, al final, en una empresa hi ha totes les edats, però si no tenim una cultura que sigui com? Inclusiva, integradora, que entengui la diversitat. Altres vegades hem parlat de la diversitat de gènere o diversitat cultural. Avui estem parlant de la diversitat en l'edat. Què podem fer des de les empreses? Home, primer de tot, no tenir en compte l'edat per fer una selecció de personal, per exemple. Fer equips mixtes, no fer dividir bueno, els sèniors o els joves, no, fem interrelacionem-nos, aplicar mesures que afavoreixin horaris més flexibles. Per exemple, ara ho tenim molt en compte quan nosaltres suposem que la dona està, o l'home, en etapa de maternitat. Doncs també hem de tenir en compte que a partir d'unes edats tenim més probabilitat, per exemple, de tenir persones al nostre càrrec que no siguin fills o filles.
Oh, i tant, que ja va el tema cap amunt, també.
I, clar. Per tant, incloure totes aquestes mesures, doncs, també és una manera que les empreses tenim o tenen per poder fer efectiva, no?, o combatre aquest edadisme.
Doncs realment aquí s'estan proposant tot una sèrie de mesures clares i concises i, a més, de molt fàcil aplicació. Ara anem a passar a l'altra banda, les persones afectades. Què és el que poden fer aquestes persones que estan vivint aquests moments, aquesta situació de discriminació per edat? Quines mesures poden aplicar? Anem a donar-li solucions i acompanyar-la, Sònia.
Mira, ara em posaré combativa, no m'agrada, però és que crec...
Sí, combativa.
Mireu, no hi ha res pitjor que l'efecte que genera un prejudici en una persona. Sí, qual sigui el prejudici. Ara avui estem parlant d'edatisme, Què és el pitjor que ens pot passar? Que els prejudicis ens els creiem. I us poso un exemple. Quan a un infant li van dient reiteradament que no és un bon alumne, no serveix per estudiar, té més probabilitats de fracassar en els estudis. El mateix passa amb l'edat. Quan a tu et diuen, ui, ja no puc, ui, jo ja no, ui, ja... I amb l'envelliment i afegim l'edat, li posem tot, diu... Ai, no, una tablet, no, o no li ensenyis l'Instagram que no en sabrà. Bueno, el pitjor que veiem és que la pròpia persona s'acaba creient aquell prejudici i és ella mateixa que diu, no, jo ja no, perquè ja no tinc edat. Ah, fa esgarrifança, Per tant, jo diria, combatim-ho. Clar. I quan nosaltres sapiguem reconèixer que ens estan discriminant per raó d'edat, ho hem de qüestionar, hem de ser valentes i dir... Bueno, no, què vol dir que jo ja no puc? O, bueno, tu m'has pressuposat una edat o tu m'has pressuposat que hi ha unes coses que no puc fer. Parlem-ne i interpel·lem el locutor, la persona que ens ho està dient. De dir, bueno, i a tu què et sembla? O tu quines coses hi ha? Que hi ha coses que no pots fer per l'edat? Jo crec que al final el que hem de fer amb els prejudicis és això, combatre'ls, Potser no és la paraula més m'agrada, però crec que sí, que és la...
Sí, quan es tracta d'una discriminació i aquest prejudicis tan grans, doncs, i tant que l'hem de combatre i hem de, com molt bé indiques, interpel·lar i reivindicar cara a cara. Bé, es tracta, i ho tenim molt clar, de que no és només un problema laboral, Sònia, va molt més enllà de l'àmbit del treball, és un problema social.
Sí, totalment. De fet, avui estem parlant d'edatisme i m'agrada molt que en parlem d'edatisme, però no sé si us n'heu adonat de que cada cop en parlem més. I és perquè això està sobre la taula. Per tant, és un problema social, ja ho has dit, va molt més enllà de l'àmbit laboral. Què hem vist en els darrers anys? Per què estem parlant d'això sobre la taula? Bé, gràcies, no? Sort gràcies que a nivell mundial, a l'Organització Mundial de la Salut i des de l'ONU, ja estan parlant d'això. Els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, n'hi han varis que en parlen, però el 8 concretament parla d'això. S'ha creat un document, una estratègia a nivell mundial, però que no perquè sigui a nivell mundial no vol dir que aterri a les nostres cases, perquè això també ho veiem a nivell municipal, com ha anat baixant, però han creat la dècada de l'envelliment saludable. I dins d'aquesta dècada, que va fins al 2030, per tant tenim una mica de temps, però no podem perdre'l, es treballa l'edatisme. I prova d'això és que ja comences a sentir tertúlies, ja hi ha, no?, s'acosten eleccions, i ja comença a sentir la sintonia, dic, per tant, està clar, malauradament és un problema social, però afortunadament jo crec que, bueno, comencem a posar fil a l'agulla.
Sí, efectivament, és un problema social, i com bé diu la Sònia Díaz, doncs pot ser que comenci a sonar la música de fons de les eleccions. Justament el passat mes d'octubre, per primera vegada, es portava aquest tema al Congrés dels Diputats. Aquest tema l'encapçalava José María Torres, president de Compimes, la Confederació de Petites i Mitjanes Empreses a nivell de tot Espanya. i assistia, jo en el meu cas, com a membre del Tribunal Laboral de Catalunya, l'única persona membre d'aquest tribunal que tenim aquí, el Tribunal de Treball i Laboral, com us diem, perquè sóc l'única persona membre especialitzada en igualtat, diversitat i gènere. I justament aquesta diversitat és del que estem parlant. Efectivament, tots els partits polítics, menys un, tots van assistir a escoltar les veus de les persones més grans expertes i de combatre. I com la Sònia Díaz ens apuntava, hi ha una sèrie de mesures a solucionar. Totes aquestes persones expertes van posar damunt de la taula i els hi vam donar a tots els partits exactament què és el que s'havia de fer i de forma ràpida i contundent. Per tant, anem a actuar perquè, com dèiem, no es tracta d'un tema laboral, sinó que afecta a tots els nuclis i circumferències del voltant d'aquella persona.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Anem a donar veu ara a la tertúlia, la Laura Rossillo, especialista en Age Management, Longevitat i Madura Essència. Molt bon dia, benvinguda. Bon dissabte, Laura.
Bon dissabte, Mireia.
Vens de rosa, de fúcsia, vens amb una flor, vens amb una força que et caracteritza.
Bueno, és que sóc gran.
Doncs ens acompanya també gran, però d'una grandesa no d'edat, només, sinó d'experiència, de saber, de tot, la Laura Rossillo. Ens acompanya també la Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, fundadora d'Open Up i especialista en les bones relacions tan importants a nivell laboral i a nivell personal. Molt bon dia.
Bon dia, encantada d'estar aquí.
Com va aquest dissabte, Maria Eugènia?
Molt bé, molt bé. Molta il·lusió estar aquí amb persones que saben tant de l'edatisme.
Que bé, és que realment entre la Sònia Díaz i la Laura Rossillo, jo no entenc com no estàveu aquell dia en el Congrés dels Diputats, perquè realment sou veus sumament expertes i que hauríeu també d'estar allà assessorant. I ens acompanya també Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, instagramer, influencer positiva i representant de les persones discapacitades. Noelia, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mireia, molt bon dia, taula.
Molt bé, doncs som-hi, anem ja a començar. Laura, avui ens vens a instruir amb una sèrie de conceptes. Vinga, anem a aprendre. Què és madurescència, que ha sortit ja tres cops damunt de la taula?
Bé, jo abans de parlar de la madurescència, que és el meu tema, ¿vale?, sí que vull posar una miqueta en context el per què s'està parlant tant de l'edatisme.
Vale. Molt bé, i tant.
Entre altres coses, perquè ja no parlem d'envelliment, ja no podem parlar d'envelliment, hem de parlar de longevitat. Hem de començar a pensar que el que s'ha allargat molt és la maduresa i el que s'ha escurçat molt és la vellesa. Des del moment en què entrem a la dependència fins al final dels nostres dies, diguem-ne, passa molt poc temps. En canvi, passa molt de temps, en què som madurs. Clar. Madurs vol dir que ja no som reproductors, ja no reproduïm, sinó que conservem. Que ens hem de conservar. Aquest canvi que ens sembla que és fonamental per parlar de lo que estem parlant, perquè ha canviat moltíssim els últims 50 anys la percepció de lo que és la vellesa.
Oi tant.
Jo tinc 66 anys, vale? I estic treballant més que mai.
Sí.
Això no té a veure amb que jo sigui especial, té a veure amb que en aquest moment una persona de 60 anys, de 70 anys no és un vell decrèpit.
Ai, per Dios.
No, és que és veritat, és que no és un vell decrèpit, clar.
I no, segurament abans tampoc ho era, no? Però en aquest moment hi ha un altre afegit, que és el tema de la demografia.
Sí.
Som el doble a Catalunya, els més grans de 50 anys que els menors de 18. Per tant, és una qüestió que caurà pel seu pes. Som la nova majoria. Han de comptar amb nosaltres, els agradi o no els agradi. Perquè és impossible el relleu generacional com es donava fa 20 anys, fa 30 anys, fa 40 anys, que cada 15 anys es renovaven les plantilles. Ara no es pot.
Clar.
És veritat que hi ha menys feina, hi ha menys ocupació, hi ha més treball i menys ocupació. I aquesta és una altra, perquè quan s'analitza el perquè de la discriminació a la feina, hem de tenir molt en compte que s'està canviant el model laboral, que està canviant de dalt a baix el model laboral i que estem passant a un model que no té a veure, diguem-ne, amb el treball repetitiu, amb el treball dur de les màquines. Durant el segle XX, la major part de nosaltres hem estat robots. Hem fet un treball reproductor d'un moviment o d'un procés. Ara el que es demana dels treballadors és creativitat, adaptabilitat, és tota una sèrie de coses que ja no tenen a veure amb l'edat.
I tant, i tant, i tant. És un canvi molt gran perquè el que s'està canviant és aquest model laboral. Però cal precisament que les empreses ho tinguin present, totes aquestes dades, perquè tothom hi sigui inclòs. És que, si no, a més, el propi sistema, el propi mercat laboral no s'aguantarà. Maria Eugènia Pons de Gironella, d'entrada, socialment i culturalment, què és el que ens passa? Per què no portem bé el fet de fer-nos grans? Perquè en realitat significa vida. Significa que estem vius.
Bueno, en realitat és que molt és el que està dient la Sònia i el que està dient la Laura. La percepció que nosaltres trobem dels demés respecte a l'edat ens fa molt mal, perquè jo puc tenir una percepció de mi mateixa, de que sóc estupenda, estic amb totes les capacitats, però si la teva mirada m'està dient algo diferent, la revolució no la tenim que fer els grans, que sí que és veritat que ens tenim que enfadar i lluitar per això, però és que ho hem de fer tota la societat, perquè no podem estar mirant en els que tenen més edat de manera de descart.
Sí.
Ningú vol ser exclòs del seu grup. I la majoria dels problemes de la gent gran és aquesta manera de ser exclòs. Moltes vegades per qüestions de salut. Pot ser que aquella persona no senti bé o que tingui problemes de mobilitat, però també els tenim, els que no tenim aquesta edat. També hi ha altres problemes, com és la pobresa econòmica. Moltes vegades estem descartats perquè econòmicament no poden arribar. Per què una persona que es faci gran ha de guanyar molt menys? Plantegem-ho també, eh?
Això és discriminatori totalment.
I l'última, les relacions. Sí. Hi ha pobresa relacionada a la gent gran i hem de pensar en això. Per què? Perquè moltes vegades els estem tractant de menys. Hem de pensar una cosa que deia la Laura, que m'ha agradat molt. La creativitat, i això ho afegeixo jo, no té edat.
Sí, senyora.
La creativitat, una gran part de la creativitat està en l'experiència. I això una persona que va acumulant anys i va acumulant experiència té major creativitat. I una altra cosa, prudència, que prudència és veure més enllà d'aquí. Tenir un recorregut llarg. La prudència que pot tenir una persona d'edat no significa que sigui inactiu. Al contrari, és una persona que posarà moltes vegades aquella carretera per poder tirar més ràpid i més lluny.
Heu anat introduint una sèrie de conceptes, com és aquest de la creativitat, el tema de l'experiència, i juntar-ho amb la prudència. Tant de bo aquesta frase arribés allà on ha d'arribar, perquè resulta ser que a les taules de més amunt es lliga, encara a dia d'avui, el concepte de creativitat amb joventut. Per tant, aquesta és una de les grans barreres que hem de trencar. Per tant, reivindicarem aquí totes les persones creativitat lligada a l'experiència junt amb la prudència per poder avançar. I avancem també ara de la mà de Noelia Rodríguez. L'afectació dels mitjans de comunicació i les xarxes socials al nostre cervell és molta. I els patrons culturals és molt elevat, sentant la base. Ara Maria Eugènia Pons de Gironella ens dibuixava una realitat que amb dibuixos del dia a dia, dibuixos animats normals i corrents, les nostres criatures estan veient doncs, una discriminació molt gran a les persones, als seus avis o àvies, en aquests propis dibuixos. Noelia, som-hi per tal d'obrir els ulls i tinguem una mirada crítica i veure què és realment el que passa. Hi ha més edatisme amb les dones que amb els homes? Estem més penalitzades, que ja es dibuixava una mica abans?
Sí, a veure, primer recollir una paraula de cadascuna. De la Sònia m'ha encantat el del tema del no puc. El no puc ja no pot ser una opció, almenys que no sigui la primera. De la Laura, el tema de la longevitat, que crec que és meravellós que puguem ser doncs, molt temps, i la creativitat de la Maria Eugènia. És que em sembla que aquestes tres paraules són meravelloses. Bueno, i quan amb el tema de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, així com els homes sempre, quan arriben a una certa edat, inclús ja estan jubilats, el que volen és reprendre la seva vida social, els amics, la petanca, el dòmino, el sortir, comencen a anar al futbol, i les dones, doncs, sembla que encara continuen, quan arriben en aquesta edat, inclús quan estan jubilades, continuen fent favors, continuen fent serveis. Ara tindré més temps pels nets, ara tindré més temps per la casa, tindré més temps per cuinar, tindré més temps, doncs, per seguir servint als altres. Aleshores, amb el tema de la pandèmia, és cert que la dona no va poder estar amb els nets, no va poder cuidar els fills i va haver d'estar a casa, i per nassos es va haver de cuidar ella mateixa. I amb les xarxes socials van obrir una finestra molt gran per totes aquestes dones que van començar a veure que hi havia altres dones d'altres llocs, que sí que existeixen, que comencen a mostrar-se, a perdre la por, a mostrar la seva imatge, mostrar-se lúdiques, mostrar-se intel·ligents, divertides, guapes a les xarxes socials. Què passa? Que doncs que hem volgut perdre aquesta por, hem volgut trencar els estereotips que tant ha dit la Sònia, i han volgut començar a mostrar una part d'elles que creien que ja no existia o que ja sabia. Continuen penalitzant a les dones, continuen qüestionant a les dones, i quan elles es justifiquen per això, doncs encara es continua perdonant a aquestes dones. No vull deixar de dir que la major part de les persones que penalitzen, que jutgen, són gent jove. És molt perillós que sigui la gent jove les que penalitza a les dones grans per mostrar-se o per voler dir a qui estem, amb paraules com boomers i coses d'aquestes perspectives. Tornem al de sempre, no? La solució ha de ser la formació, l'educació, per unes actituds que contra un fet que és absurd, no és que sigui una mala educació, és que és absurd. O sigui, l'edatisme és un absurd. Totes les edats tenim coses a afegir i coses a dir, i bueno, la longevitat és tan gran que...
I que després s'hi trobaran, i que tant. Aquestes persones s'hi trobaran també, sí. Perquè és que és llei de vida. Per tant, aquesta sensibilització, aquesta formació, aquestes passes endavant des dels nous mitjans de comunicació, des de tot el que és el món online. Passem a la vessant laboral novament, Laura. Seguim que tenim feina. Què vol dir Edge Management?
Vol dir, mira, un concepte que jo crec que recursos humans, que ja no es pot dir que són recursos humans, ara és la gestió de persones, sí. Talent, bueno, en fi, ha de incorporar en la seva gestió de les plantilles, que és la gestió de l'edat. A mi no m'agrada parlar de generacions. Jo crec que, jo sempre dic que jo soc bimillennial, per exemple, ¿vale? O sigui, no soc boomer, sinó soc bimillennial, perquè jo tinc els valors dels millennial i els valors també de l'altre mil·lenni, o sigui, dels boomers. I aleshores què passa? Doncs a les empreses, en comptes de gestionar per edat, jo el que proposo és que gestionin per cicle vital. Vale? No és el mateix quan tu estàs començant a muntar una família que quan estàs justament començant a alliberar-te, diguem-ne, dels fills, no?
Clar.
Que recordo que en aquest moment la independència dels fills està fixada als 30 anys. Vull dir que cada moment de la teva vida laboral ha d'estar en consonància amb el teu cicle vital. I el teu cicle vital fa que tu li donis prioritat amb unes coses o amb unes altres. La gestió de l'edat, l'age management, és això. És veure en cada moment què és el que pot aportar cada treballador, cada persona, segons el seu moment vital. Tant en el moment, per exemple, i no vull parlar de xifres perquè us esgarrifaríeu, en aquest moment penseu que el 55% de tots els aturats tenen més de 45 anys, per exemple,
sí, sí.
I que numèricament, com he dit abans, com som la nova majoria, justament, a nivell numèric hi ha molts més grans de 45 anys aturats que menors de 30. Vale? I això també fa que a les empreses estan envellint.
Sí, sí.
O sigui, la mitjana en aquest moment dels treballadors a totes les empreses espanyoles és de 42 anys i creixent. I ja no parlo de l'administració pública perquè aleshores ja al·lucinaríeu. Què vol dir això? Vol dir que d'alguna manera hem de gestionar plantilles madures. I vull deixar una frase.
Sí.
El que envelleixen són les empreses. Les persones evolucionen.
Ahir les deu. Les persones evolucionen. Anem a seguir evolucionant, Maria Eugènia Pons de Gironella. Parlàvem amb l'entrevistada que no es tracta tan sols d'un tema laboral, sinó també social, a nivell de l'entorn de la persona i del seu nucli. Com l'afecta?
Mira, hem de pensar que quan una persona és gran, té tres crisis importants. Una d'identitat. I molt bé ho deia la Noèlia, que ens ho portava aquí a la taula, la crisi d'identitat. Per què? Perquè aquella persona vol fer o vol estar o vol seguir i actualment ha de canviar una mica el seu paper en el, i en aquí els hem d'ajudar. I li hem de donar valor. I si no ve de fora moltes vegades aquest valor, aquella persona, aquesta autoestima, se la té que treballar, però hem d'ajudar tots a que la pugui tenir. La segona és la crisi d'autonomia. Moltes vegades no tenim tampoc els recursos econòmics per tenir el cotxe, per viatjar, per moure'ns. A vegades la salut tampoc ho permet. Vull dir, hem de tenir en compte aquestes crisis dintre de la pròpia família. I l'última, i també molt, molt important, és la crisi de la pertenència. Pensem que ens canvia un rol molt important, que és que potser deixem de treballar o deixem l'empresa o deixem aquella valoració externa que ens venia de perquè treballant tenim uns reconeixements que potser a casa no tenim. Clar. Hem de procurar donar aquests reconeixements a les persones grans que tenim a casa, sobretot perquè tenen funcions molt importants. Cuidar els nets no és fàcil. Estar atent i escoltar, que tots ho estem demanant sempre, escoltar, la gent gran moltes vegades ho sap fer molt bé dintre de la família. Vull dir que hem de donar valor a totes aquestes petites coses dintre de la família i comunicar-ho, perquè si no ho comuniquem, aquestes persones tenen aquestes crisis, es mantenen, es perpetuen i se senten devaluades. Hem de pensar, com deia molt bé la Laura, si ens jubilem, canviem de feina? Hem de pensar això. Si ara no podem fer una cosa, en podem fer una altra? Que potser hem deixat de fer perquè teníem molta feina, perquè treballàvem. És a dir, hem de ser possibilitadors de la gent gran. Sí, i donar-li visibilitat, perquè tots, en algun moment de la vida, serem grans si realment tenim aquesta longevitat que tant desitgem.
Això mateix, i si realment doncs, la ciència i la medicina doncs, ens ajuda cada vegada més, que sembla ser que superarem els 100 anys. El meu fill gran sempre va tenint moltes ganes d'aquest tema dels 100 i pico anys. Dic, mare meva, sempre que sigui amb salut, perquè si no... Noelia, quina és la situació de les persones discapacitades respecte a l'edatisme en l'àmbit laboral?
Doncs, a veure, no ens podem enganyar que tant l'edat com la discapacitat no és que siguin incapacitants, però tenen la seva certa limitació. No sempre han d'anar lligades i no sempre han de ser motiu de discriminació. Això per començar. Després, per seguir, sí que és cert que bueno, les persones tenen un deteriorament amb les persones... O sigui, les persones discapacitades tenen un deteriorament que potser una persona que no ho sigui no l'ha de tenir i amb l'edat, doncs, una mica més. Com podem combatre i com podem veure això? Estem parlant de persones.
O sigui, exacte.
I estem parlant no estem parlant de col·lectius, que jo sempre ho dic. No som un col·lectiu, som persones. Cada persona té la seva realitat. Hi ha persones que tenen una edat avançada i són discapacitats i poden fer moltíssimes coses, poden continuar treballant. Aleshores, les empreses, el que sí que tenen, ja moltes, i n'han de tenir, és en el Departament de Recursos Humans s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer un acompanyament d'aquestes persones perquè hi ha persones que és que volen treballar, no és que no puguin, és que volen treballar. Aleshores, se'ls ha de fer aquest acompanyament, un assessorament i poder-li proporcionar les eines necessàries perquè aquelles persones puguin continuar desenvolupant les seves tasques laborals. L'altre dia ho comentàvem en el programa, en un altre programa, que hi havia eines molt, molt, molt bones, que són el tema digital, el teletreball, la intel·ligència artificial, que pot ajudar i pot allargar aquesta vida laboral d'una persona discapacitada que ja comença a tenir certa edat.
Doncs i tant que sí, tant. En altres paraules, també, Noelia, ens estàs dient que la major riquesa d'un país és el treball.
Sí, i de les persones també.
Clar, és que aquí ve, perquè si estàs dient que els departaments de recursos humans o de gestió de persones el que han de fer és aquelles persones que vulguin treballar, perquè de bé n'hi ha moltes, de la mateixa manera que n'hi ha que no volen treballar, doncs aquelles persones que vulguin treballar, que se'ls ofereixin aquestes eines i aquest acompanyament,
exacte,
perquè de ser-hi hi són. Sònia, tot això enrareix l'entorn laboral, a la pròpia feina, el clima o no? Com va això?
Mira, depèn, no podríem dir, depèn de com ho visqui cadascú. Allò que us deia abans, no? Que el pitjor d'un prejudici és quan la gent se'l creu,
sí.
Doncs és que hi ha gent que el normalitza, i normalitza una situació de discriminació per edat. Hi ha gent que no se n'adona, i això és molt fotut. Llavors, clar, per nosaltres, no? Que ho podem veure, en diem, home, doncs quin ambient més enrarit hi hauria d'haver, o no ho hauria de permetre, però és que n'hi ha persones que no en són gens conscients. Igual, no? Que avui iniciaves el programa fent referència a les violències masclistes,
sí,
i hi ha dones que no en són conscients d'estar patint unes violències. Bueno, doncs l'edatisme, per desgràcia, no tothom n'és conscient d'això i llavors no sempre veus un ambient enrarit.
Doncs damunt de la taula s'han posat tota una sèrie de realitats, de solucions. Ara anem a donar pas a l'espai benestar, però després seguirem en el tinter amb tot allò que ha quedat damunt de la taula, posant clarament les solucions i l'atac per avançar. Doncs ara sí, comencem l'espai de benestar aquest dissabte 26 de novembre. Aquest espai que ens va tant i també a nivell de salut mental, que ens aporta tranquil·litat i ens aporta pau, de la mà d'Irene Pons, coach i formadora de formadors. Molt bon darrer dissabte de novembre, Irene Pons.
Molt bon dissabte, Mireia. Com estàs?
Doncs molt bé, i tu?
Molt bé, fantàstica.
Així m'agradava. Què ens portes avui?
Doncs mira, i avui us volia parlar de com sabem si estem en una relació sana. O sigui, en realitat, una relació sana ens ha de portar benestar, no? Ens permet créixer i ens permet ser nosaltres mateixos. En realitat, no són complicades les relacions sanes, han de sumar a la nostra vida.
I tant.
Llavors, les relacions insanes, en canvi, ens fan sentir malament, no? I tenim la sensació de que ens hem d'esforçar molt perquè la relació funcioni. Sí que és cert que les relacions s'han de cuidar, ben cert, no? Però una cosa és esforçar-se molt i una altra cosa és nodrir una relació. Llavors, com ho podem saber? Us dono uns quants tips.
Fantàstic.
Doncs quan una relació no és sana, hi ha por. Tenim por de, si fem alguna cosa, que la nostra parella s'enfadi, per exemple.
Uau.
O li demanem als altres, o ens demanen a nosaltres, que es facin càrrec de les responsabilitats nostres o de l'altre. Si la meva identitat depèn de la vida de l'altre. La relació no em permet créixer, per exemple, no? Si vampiritzo o l'altre em vampiritza a mi. Si és una relació que es basa en el control o si volem canviar l'altre o que l'altre em canviï a mi. Tot això seria unes accions o uns tips de relacions insanes. Quines preguntes ens podem fer per saber-ho? Doncs, aquesta relació m'aporta benestar la major part del temps? He d'esforçar-me molt perquè funcioni? Em permet ser i expressar-me tal com sóc? Em permet créixer? Llavors, la resposta a aquestes preguntes, si és afirmativa, la relació és sana. Si és negativa, ens hem de plantejar i hem de revisar la relació que estem tenint amb aquella persona.
I tant, i tant, i tant. Que bé, Irene, quantes coses ens portes en aquest dissabte, perquè justament dissabte passat ens parlaves de les emocions tòxiques. I aquest dissabte ens estàs parlant de les relacions sanes. Molt important aquests tips a tenir presents justament quan ahir celebràvem el Dia Mundial contra les Violències de Gènere. Hem de saber detectar, perquè el que està clar és que de les violències de gènere se'n pot sortir.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Maria Eugènia Pons de Gironella, estàvem escoltant aquest espai de benestar de la mà d'Irene Pons i tu, precisament, que ets especialista de les bones relacions. Què ens pots aportar, què ens pots dir?
Bueno, el primer que diré és que un compromís ens fa lliures. Si nosaltres, la nostra llibertat, només ens podem comprometre si som lliures. I el compromís ens ha de fer lliures dintre la relació. Si hi ha alguna cosa que ens limita la llibertat, aquesta relació és insana. Això és així. Si no podem sortir, si no podem fer coses, si tenim por, si ens veiem limitats en ser nosaltres mateixos, la relació és insana. És tan fàcil com això.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I Laura Rossillo anava sentint amb el cap, anava fent que sí. Laura Rossillo, què ens pots dir?
Doncs, bueno, jo us puc dir que per tenir una relació sana s'ha de tenir una excel·lent relació amb un mateix. I que, a més, sóc la persona en la que convisc absolutament 24 hores al dia i, per tant, m'he de tractar bé a mi mateixa.
Totalment, totalment. Laura Rossillo acaba de posar també una gran veritat que parlem a gairebé tots els programes del Plusvàlua Dones, que és la relació amb una mateixa, l'estimar-nos, sobretot, estimem-nos, cuidem-nos, Noelia Rodríguez.
Doncs super d'acord amb les dues. Jo vull remarcar l'aspecte del respecte, no? De les parelles. Si no hi ha respecte, aquesta manera de dir, hosti, no només respecto, sinó que t'admiro i recolzo el que tu fas, crec que això és bàsic per poder portar una relació sana.
Sí, Sònia Díaz.
Mira, escoltant, estava reflexionant de que tinc la percepció de que estem involucionant. Jo que dono classes amb gent jove, sí, franja dels 18 fins als 24, més o menys, i detecto moltes relacions insanes, masses. I m'ha fet reflexionar quan estava escoltant i dic, crec que estem involucionant.
La Sònia Díaz, la nostra entrevistada d'avui, imparteix classes, crec que és a l'Escola Montserrat.
Sí.
Que sí? Sí. I realment, quan la Irene Pons ens estava explicant tot això de benestar, Sònia, era per veure. T'hagués sigut magnífic que haguéssim estat a la televisió, perquè les teves cares i el teu cap anava...
Sí, sí.
Doncs anava indicant moltes coses.
Sí, sí, és, ho detectem a les aules, ho detectem a la societat, i hi ha estudis que ja ho estan detectant, però, ostres, a mi m'esgrifa una mica, i crec que com a societat ens hem de també posar la lupa aquí de què està passant, no? L'arrel està amb els masclismes i els micromasclismes, i les relacions que construïm, que sí, com bé parlava la Irene, no? Si són sanes, insanes, tòxiques... Oh, m'ha fet reflexionar.
És francament molt curiós, ja ho sabeu, que... Doncs fa temps que no acabem d'entendre, malgrat que sí que hi ha uns motius, que com és que amb tota la informació i tot el que tenim, a dia d'avui, ja des de fa uns anys, les violències de gènere entre les persones joves estiguin augmentant.
El primer símptoma és la falta de llibertat. La falta de llibertat, quan un té gelos, quan tal, no és amor. I això se'ls ha de ficar al cap. Vull dir, tu compromets amb una parella perquè te l'estimes, per tirar endavant, per fer un pla. Però quan hi ha falta de llibertat, quan notes que no t'atreveixes, que tens por, que no tal, no és amor. No ho és mai. Al revés, l'amor és generositat, potenciar, una mica el que deia la Noèlia, vull dir, algú que t'apoyi, que et recolzi, que et tiri endavant. Si només, si notes això, pensa que aquesta relació és insana i pot anar més.
Doncs pot anar més, i això no ho volem ni ho podem permetre. Veritat, estimem-nos, pensem en nosaltres, reflexionem i fem tot allò que calgui. Doncs vinga, 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 som-hi, perquè ens han quedat moltes coses damunt de la taula. Estàvem parlant d'edatisme, estàvem parlant de treball. A veure... a tota la taula, les dades demogràfiques ens indiquen que la situació de les persones més grans va en augment, cada vegada en tenim més, com ja dèieu. Per tant, és un tema a tenir damunt de la taula de manera constant, més enllà d'eleccions o no eleccions. Cada una, ara, des del seu àmbit, anem a veure com ataquem per avançar i revertir la situació. Laura Rosillo.
Ja dic, és inevitable. Som la nova majoria i, per tant, tenim coses a dir i volem seguir col·laborant i seguir aportant a la societat. Això caurà pel seu pes.
I com ho fem?
Doncs senzillament, senzillament. Doncs, com deia tota la taula, pràcticament, al·ludint als prejudicis i pensant que l'alternativa a no envellir és molt pitjor.
Oh, i tant.
Jo diria una cosa, que hem de posar nom a les coses. Quan els posem nom i donem visibilitat, les coses funcionen. Descartar és una manera de violència, i això ho hem de saber. I hem de començar amb lo petit, des de casa, des dels que tenim a casa. Fem-los membres actius de les nostres famílies.
Que bonic, que bonic, que gran. Quins titulars, Sònia Díaz.
Mira, jo veig amb la mateixa línia, perquè estava pensant que el que hem de fer és educar i formar i explicar què és l'edatisme, però no només a les persones grans, ho hem d'explicar a tothom. Això és una cosa de totes. I perquè les generacions, doncs això, no? Com deia la Laura, anem vivint més anys, vivim, però estem convivint. I què millor que explicar des de ben petites què és l'edatisme, què és el respecte a les edats, que totes les edats, no?, tenen que portar, com explicava la Noèlia, però hem de començar des de ben petites perquè ocultem temes. No parlem de l'envelliment, no parlem de longevitat, no parlem de la mort, no parlem de... I quan no se'n parla...
No existeix. Sempre ho hem dit, allò que no se'n parla no existeix. Mira, és curiós perquè realment fa uns anys es van començar a escriure llibres sobre el tema de l'adopció, perquè les criatures de ben petites poguessin anar normalitzant. Sobre el tema de l'anorèxia, sobre el tema de la bulímia, sobre el bullying... Ara ja també sobre el ciberbullying. Doncs potser caldria començar també a fer contes, a fer llibres sobre el tema de l'edatisme per arribar d'una forma transversal a tota la societat. Potser seria una idea. Noelia Rodríguez.
Visibilitzar i demostrar que sempre estem amb el tema de que hem d'acabar demostrant, però és de l'única manera que es mouen les coses. Si visibilitzem i ensenyem i trenquem aquests estereotips que hi ha de conforme les persones grans poden continuar fent coses i el no puc no serà una opció, els nostres fills ho veuran i s'ho creuran. I ja no hi haurà manera de que aleshores vulguem posar dintre d'un calaix el que ja no hi cap.
Oi, tant que sí, tant, el que ja no hi cap. Això no pot ser. Sònia Díaz, què i com es pot demanar a l'administració pública o als governs?
Mare de Déu! Crec que hem de demanar, hem de, això està clar, a través de les plataformes cíviques, plataformes socials, i evidentment també a través dels responsables polítics. A dia d'avui jo crec que hi ha tres elements, que no ho dic jo, això ho diu l'Organització Mundial de la Salut a través, no, d'aquests documents que abans parlava.
Sí.
Per una banda s'ha de legislar, perquè si no es legisla i no es recull, tampoc existeix. Per l'altra banda, s'ha de seguir formant, s'ha de seguir educant, allò que dèiem, la línia, no?, d'arribar a totes les generacions, i just arribant a totes les generacions, tant l'OMS com l'ONU parlen del treball intergeneracional. Si seguim parcel·lant, sectoritzant i dividint-nos, poc avançarem en l'edatisme. Que anem pel carrer i ens barregem, ens convivim amb gent de diferents edats? Doncs el mateix ha de passar en l'empresa, el mateix ha de passar a on sigui. Però no té gaire sentit no fer equipaments només per unes edats, activitats només per unes edats. Bueno, evidentment, ja sabem que hi ha preferències i segurament una persona jove igual vol anar a un casal de joves, però no evitem o no prohibim que aquests joves també puguin anar a fer les activitats a altres llocs o que les persones grans que van a un casal també. Per tant, la intergeneracionalitat jo crec que ens ajudarà molt.
Que bé, que bo aquesta idea de no parcel·lem tant, no? Com abans ens deia també la Noelia, d'aquests col·lectius, justament ara fa unes setmanes, un també d'aquests anomenats col·lectius, que n'estan alguns en contra, LGTBI, i ara concretament doncs tot un grup de persones gais ens explicaven que estan fins a la gaita de que tot el tema aquest de relacionat de Xueca, ara ens referim a Madrid, Xueca al barri dels gais, Sitges al barri de tal, escolti, perdoni, això ens estaven explicant, s'ha convertit com en una mena de mercat i una mena de cosa cap enfora. Som persones normals i corrents, podem anar allà on sigui, i justament el que està venint cap a aquestes zones és molt com de cara enfora, i això no és el que cal. Precisament formem part de tota la societat i no aquests senyalaments que encara a dia d'avui ens explicaven. Madrid, doncs, és una de les ciutats que rep més càstig aquestes persones encara a dia d'avui per això. Per tant, hem d'evolucionar i hem d'avançar, i escoltem precisament ara per avançar, anem a nivell de l'agenda, recordar que el passat 17 de novembre es va celebrar el concert organitzat pel Rotary Club de Sarrià a favor de les dones víctimes d'explotació sexual o víctimes de violència sexual. N'hi ha molts tipus de violència. Rotary Club va organitzar un concert on es recaptaven diners, on el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, que avui tenim aquí a la seva vicepresidenta, era una de les entitats col·laboradores, i va anar molt bé i estava tot molt ple, no, Elia?
Sí, la veritat és que va estar molt bé, tot el que siguin iniciatives per poder recaptar fons per aquesta qüestió i per aquestes mobilitzacions que es fan, doncs sempre és positiu. Més n'hi hauríem de fer.
Oi tant, perquè precisament el que s'està fent des del Rotary Club, amb l'ajuda de tota una sèrie d'entitats, com el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, és precisament la reinserció laboral, perquè estem parlant d'uns graus tan elevats que la seva afectació a nivell personal i també a nivell físic, doncs les exclòs del mercat de treball, i això les permet tornar. Algú també que tu, Maria Eugènia Pons de Gironella, també tens molt present aquesta reinserció.
Oh, clar, és que a la gent, si tu treus del seu cercle o descartes a les persones, no es poden recuperar. Hem de comptar amb elles i sobretot ajudar-les, perquè primera, que guanyin amb la seva autoestima, el primer, perquè el primer és treballar la persona, i després donar-li oportunitats de veritat. De veritat, no només paraules.
Doncs amb aquestes oportunitats de veritat, no només amb paraules, no només per les víctimes de violència de gènere, sinó per totes les persones, no pot ser que visquem cap mena de discriminació. Per tant, anem a lluitar contra la discriminació per edat, que està basada en una sèrie d'estereotips. Uns sí que és veritat, però hi ha d'altres que acaben portant-nos a un problema que són prejudicis. L'envelliment sí que és veritat, que hi ha una pèrdua cognitiva, però el pitjor és la discriminació, perquè no sempre hi ha aquesta pèrdua cognitiva ni aquestes demències. A les empreses els hi cal cultura, en diversitat, per edat, no tenir en compte l'edat. Els equips han de ser mixtes i els horaris més flexibles. Per les persones que pateixen una discriminació, al final sabeu què passa? Que se la creuen i això acaba limitant. I això d'autolimitar-nos no podem permetre-ho. Per tant, interpel·lem i reivindiquem. Estimem-nos i basem-nos en l'ODS 8. Parlem d'edatisme, parlem d'envelliment, parlem de longevitat. Ha canviat la concepció del que és la bellesa. Els més grans de 50 anys són el doble que els de 18 anys aquí a Catalunya. Per tant, estem davant d'un canvi de model laboral. Si no, això no sustenta per enlloc. La creativitat l'hem de lligar a l'experiència, juntament amb la prudència. Si no, sabeu què pot passar? Que derivarem en pobresa econòmica i pobresa relacional. L'age management és la gestió de l'edat. Segons el seu moment vital, les persones ja no envelleixen, sinó que el que envelleixen són les empreses. No pot ser que siguem una opció. La longevitat és vida i, com dèiem, la creativitat ve també de la mà de l'experiència. És una de les grans reivindicacions que fem avui. S'ha de legislar, s'ha de formar, educar a totes les edats i s'ha de fer un treball intergeneracional, perquè en primer lloc parlem de persones, no de col·lectius. Som-hi i endavant, plusvaluadones. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo, moltes gràcies, Sònia Díaz, Noelia Rodríguez, Laura Rossillo, Irene Pons, Maria Eugènia Pons de Gironella, i amb totes i tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Feliç i productiva setmana.
Plusvaluadones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.